La Dharma torna i amb més força que mai. 21 d'abril, al Palau d'Esports de Barcelona, la Dharma en concert.
Contra el racisme.
La Dharma amb nova formació.
Contra la fam. Solidaritat.
Amb nou material discogràfic. Venda anticipada de localitats als punts habituals. 21 d'abril, la Dharma en directe. Concert recomanat per Catalunya Ràdio. Que no et passi.
Amortització, rendibilitat, termini fix.
Si no esteu gaire d'acord amb el que us diuen, si no us donen l'interès que voleu, veniu a la Caixa de Madrid o truqueu-nos al telèfon 900 11 10 11. Parleu amb nosaltres. Us interessa. Caixa de Madrid.
Catalunya Ràdio.
Groucho Marx.
Hello. And when he died, he left a lot of money, so they named me Julius.
The one, the only, Groucho.
El dilluns 28 de novembre de 1932, a 8:15 del vespre, els oients de ràdio de 9 estats de Nord-Amèrica que tenien sintonitzada l'emissora NBC van poder escoltar les veus de Groucho i Chico Marx en un diàleg trepidant i ple d'acudits.
Then we were on a boat, and I had two suitcases. Mrs. Rittenhouse was in back of me. And she said, Otis, have you got everything? And I said, I haven't had any complaints yet.
Acabava de néixer Flywheel, Schuster and Flywheel Advocats, un programa de ràdio patrocinat per la companyia petrolera Standard Oil Company per fer publicitat dels seus productes. Es tractava d'un serial sobre un advocat amb tendències il·legals, interpretat, òbviament, per Groucho Marx, i el seu delirant ajudant, interpretat per Chico Marx. De fet, la primera vegada que es va emetre el programa es va fer amb el nom de Beagle, Schuster and Beagle Advocats, però les protestes d'un lletrat de Nova York, anomenat precisament Beagle, que no s'identificava gens ni mica amb el seu col·lega de la ràdio, van obligar l'NBC a canviar el nom de l'espai. Flywheel, Schuster and Flywheel Advocats és una mostra excel·lent del millor humor dels Marx, que l'any 32 i després d'haver fet 4 pel·lícules eren un dels grups còmics més cotitzats. Els guions del programa eren obra de Nat Perrin i Arthur Shigman, dos col·laboradors habituals dels Marx, i alguns dels seus gags es van aprofitar en pel·lícules posteriors.
He left a lot of money, so they named me Julius.
The one, the only, Groucho.
El 22 de maig d'aquell mateix any, 32, i després d'haver emès 26 episodis, el programa es va acomiadar dels oients per no tornar mai més. Ara, però, els devots dels germans Marx i els aficionats al món de la ràdio tindran l'oportunitat de recuperar un dels capítols més divertits i alhora més apassionants de la història de la radiodifusió gràcies a l'edició en forma de llibre dels guions radiofònics dels Marx. Columna Edicions ha tingut la iniciativa d'editar aquests guions en català que Catalunya Ràdio tornarà a posar en antena, o posarà de fet en antena aquest estiu. Els actors Josep Maria Angelat i Joan Pera donaran vida a Groucho i Chico Marx, respectivament, al llarg de 25 capítols, perquè un dels originals d'aquells capítols es va perdre. Però tot això no hauria estat possible sense la feina d'en Màrius Serra, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Traductor i adaptador dels guions, que ha suat tinta i força per traslladar al català els gags i les bogeries dels Marx, basats en complicadíssims, complicadíssims jocs de paraules.
You can learn a lot from Lydia.
La, 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 la.
Escolta, Rebeli, per exemple, li diu en un moment el Groucho, el Chico, t'hauries d'espavilar. Avui som dilluns, demà dimarts i demà passat dimecres. Ha passat mitja setmana i encara continues dormint a l'escriptori. I l'altre li contesta, ho sento, mestre, però és que no puc dormir a casa. Per què no? Perquè a casa no tinc escriptori. Ara, és evident que els germans Marx, que sempre han treballat amb jocs de paraules, traduir jocs de paraules amb un sentit còmic purament nord-americà, d'altra banda, i traslladar-ho tot al català, no sempre és fàcil, Màrius.
No, no, en absolut. Quan et trobes, doncs, amb un text que basa tot el seu funcionalisme en aquests jocs de paraules, inclús en problemes d'accent, perquè el Chico fa... doncs d'italià immigrant a Amèrica, que no parla del tot bé l'anglès i per això doncs es confonen els termes, és una tasca allò feixuga, força feixuga.
Tu se't podrà acusar, i permetem el tuteig, perquè quants anys tens ara?
25.
Doncs déu-n'hi-do, l'Angelet promet aquest xicot, no? Què et sembla, Xavier?
Sí, em sembla molt bé, hauria d'escriure en anglès.
Doncs, dic...
El català es guanyaria més bé la vida.
Doncs, a tu se't podrà acusar, en tot cas, de traductor traïdor? Saps aquella llegenda,
sí,
que sol haver-hi,
sí,
no?
Traductoria, traditoria, sí. Jo m'ho he plantejat força, perquè davant d'un text complicat com aquest, és el primer que et planteges, si ja ho fas sempre, no? En aquest cas, jo, evidentment, sóc culpable de transgredir absolutament la literalitat dels textos. Però aquest, sota el meu punt de vista, era l'únic camí per aconseguir el mateix efecte que ells produeixen en anglès i en el públic americà. I, per tant, em penso que era molt més... era una traïdoria molt més gran cenyir-te molt a prop i quedar-te molt a prop dels textos perquè no es hagueren entès, perquè no hagueren provocat la rialla que provoquen i perquè, en definitiva, hagués estat una traducció, sota el meu punt de vista, fallida. No?
Home, jo ho justificaria amb una frase marciana, o pseudo-marciana, que és traïdor, traductor. En comptes de traductor. I a més, deixar de costat de la literalitat, em sembla que els germans Marx ho haguessin aprovat, els hi hagués semblat de l'única forma de...
Jo penso que sí.
Es diu que improvisaven molt, és cert això?
Bé, sobre això hi ha un mite. El personatge que ha recopilat, que ha rescabalat aquests guions de la Biblioteca del Congrés, d'allà, dels empolsegats soterranis de la Biblioteca del Congrés, en parla força perquè hi ha dues èpoques dins de la filmografia dels germans Marx que venen donades per la companyia amb la que treballaven. La primera vindria a acabar amb Dag Soup, amb Sopa de Ganso, i hi ha el mite que improvisaven molt. Però això no és cert, i això no és cert perquè es pot observar doncs que en aquests guions radiofònics hi ha molts gags que sorgeixen de les pel·lícules, però també n'hi ha molts que generen. I, per tant, es nota que hi ha una tasca, hi ha un treball doncs, de temps. És obvi que en l'última època, la segona, que potser començaria amb Una nit a l'òpera, crec recordar, doncs hi ha un altre vessant, i és que el seu nou productor els feia practicar els gags en públic abans de filmar-los. És a dir, els agafava, se'ls enduia de gira i feien, doncs, quantitat d'espectacles de varietats i els que funcionaven entraven en la pel·lícula. És obvi que això al principi no ho feien i era molt més delirant, no?
Però... Sí, jo voldria destacar aquí un aspecte del geni dels germans Marx, que és justament d'haver escollit una caricatura d'avocats. Estats Units és el país que té més avocats del món per càpita. Es calcula que de cada 4 americans almenys 3 són avocats, eh? I les mateixes particularitats de la llei cada estat americana permet de dir que en comptes de feta la llei, feta la trampa, no, feta la trampa, feta la llei.
Exacte. Això que tu dius comporta, per exemple, jo no sé si tu ho saps, a la Cort Suprema de Nova York, a Manhattan. Tu entres, és un edifici immens, més aviat a prop de Wall Street, a la zona sud de l'illa de Manhattan, i et trobes infinitat de gent que va pululant per allà, no? I aleshores la majoria són advocats sense cas concret. Aleshores, la gent més pobra o que no té advocat i que té un judici, arriben allà i aleshores, quan veuen que no és de la colla, que ja el dominen, salten de seguida i diu, vostè necessita un advocat, a veure, sí, és que tinc aquest cas, no sé què, a veure, què porta la butxaca? $10, doncs doni'm-el, jo sóc el seu advocat. Sí, evidentment, a partir d'aquí ho perden tot.
Exacte.
Perden tots els pleits perquè ni el poden preparar ni res, però és la manera d'anar traient $10 d'aquí, 40 sí, sí. d'allà,
això
i així
nota,
van fer.
Això es nota en aquests diàlegs perquè justament amb més d'un, el Groucho, que és l'amo, perquè el Chico fa de rebel·li el seu ajudant, envia el seu ajudant al carrer a perseguir ambulàncies. Perquè allà on hi hagi un accident hi haurà un cas. No? I aleshores, normalment el Chico es dedica a perseguir altres coses perquè diu que les ambulàncies van molt de pressa i les espera a l'hospital.
Diu, per exemple, agafo un paràgraf de la teva traducció, Màrius. Fa 15 anys que sóc músic, diu el Chico, i el Groucho li diu, a quan cobres l'hora? En una hora guanyo $10 per tocar. I quan guanyes per no tocar, $12 l'hora. Això ja està millor. Per assaig faig un preu especial, li diu, $15 l'hora. I quan cobres per no assajar, uif, no ho podria ni pagar. Si no assajo, no toco. Si no toco, això puja molts diners.
Estem en antena? Sí? Bé. Hola, amics. Soc Groucho Marx. Acaba de sortir un nou llibre meu. Es diu com jo, com Chico. I tots dos fem d'advocats. Les nostres aventures, com les del cinema, ara les trobaràs en un llibre. No te'l perdis. Groucho i Chico Advocats l'acaba de publicar a Columna. És un llibre de cine, és el llibre del mes, de l'any, de la dècada, del segle, el llibre de Sant Jordi. Encara estem en antena? Sí? Ah, doncs. Doncs els nostres guions radiofònics que s'havien perdut, Columna els ha recuperat. I sortim retratats tots. Et moriràs de riure. És genial, divertit, boníssim. Ja he fet prou propaganda, no? Bé, Groucho i Chico Advocats, el meu llibre. No te'l perdis, acaba de sortir. Busca'l!
Catalunya Ràdio aquest estiu emetrà aquests 25 capítols i intentarem, en la mesura del possible, que reflecteixin la realitat radiofònica nord-americana, de la ràdio nord-americana d'aquella època. Per tant, seran unes gravacions semblants a unes emissions en directe, en públic, amb rialles, amb aplaudiments, perquè la ràdio americana als anys 30 funcionava més o menys així, que és el que fa la majoria de cops la televisió americana ara. Ja no els grans shows radiofònics ja no existeixen perquè se'ls ha quedat la televisió. Però la televisió nord-americana sí que
continua així.
El percentatge més elevat dels seus programes d'entreteniment són en públic, no? Un públic que participa, que riu, que aplaudeix, que xiula i que fa tot això.
Hi ha un altre aspecte, no sé si reflecta en el llibre, que sempre m'ha apassionat, que és, jo penso que són els millors crítics de restaurants del món. O sigui, l'actuació dels marcs del restaurant sempre és absolutament destructiva.
Sí, sí, sí. Sí, sí. També n'hi ha un, justament, que està... Un d'aquests guions està centrat en un restaurant i, òbviament, acaben fregant plats i trencant-los tots i tot això. I sí, sí, és fantàstic. I, sobretot, aquí es troba una varietat temàtica increïble, perquè el fet d'anar de picaplets dona això. Vull dir, els guions no tenen una solució de continuïtat, sinó que són, sota el meu punt de vista, una espiral increïble i delirant que esclata al final, però cada un d'aquests guions ve donat per un cas, i els podeu trobar doncs, des dels boscos canadencs fins a dins dels jutjats, que també hi tenen un paper força interessant dins dels jutjats.
Li diu el Groucho al Chico, qui ets tu per dir que els meus papers legals no són importants? Doncs ho són molt importants, i tenia el dinar embolicat amb aquests papers. I el Chico li contesta, molt bé, doncs li porto un altre dinar, un magnífic sàndwich de cranc de riu. De riu, rebel·li, el meu cercle social els mengem de mar. Ah, vostè el vol de mar? Em pensava que el volia avui. D'acord, doncs li portaré un sàndwich de cranc de riu demà. I en definitiva, a partir d'aquí, tots els gags aquests, no?